Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El ple de febrer de Sant Cugat arribava carregat amb més d'una quarantena de punts i 12 mocions presentades pels grups municipals. L'habitatge i l'urbanisme han estat protagonistes amb el pas endavant per construir 66 habitatges de protecció oficial a l'avinguda de Puig de Rimília i la preservació de la masia de Can Ametller. Un dels punts de més gruix, com era l'aprovació del pla director de les arts visuals i plàstiques, finalment ha caigut de l'ordre del dia. Pel que fa a les mocions, consens fràgil entre les formacions que componen el ple. Han prosperat dues que eren institucionals, les dues presentades per Junts i una del PSC, però amb esmenes al govern. Parades sense marquesines ni seients, amb una il·luminació deficient, pantalles que no funcionen, manca d'accessibilitat i poca o cap informació sobre les línies, parades i horaris. És la realitat de la majoria de les parades de la xarxa d'autobusos de la ciutat, fruit d'anys sense inversió. L'Ajuntament s'ha compromès a fer els deures aquest 2025. Així ho ha acordat aquest dilluns amb l'aprovació d'una moció institucional, original del PP, per elaborar un pla de parades al municipi amb l'objectiu d'implementar millores tecnològiques i de seguretat a totes les parades de la ciutat. L'escrit també contempla la implementació d'aquest pla en col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I l'Ajuntament ha acordat en el ple municipal de febrer la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació del Sector de Turó de Can Mates. L'objectiu d'aquesta modificació és per construir habitatge protegit a l'avinguda de Puig de Rimília. En concret, es tracta d'una promoció que suposa un sostre de 4.630 metres quadrats que inclouran 66 habitatges de protecció oficial, 3 habitatges lliures i una planta baixa que es destinarà a un equipament públic assistencial o administratiu d'uns 500 metres quadrats. La proposta ha comptat amb els vots a favor de Junts, Esquerra, PSC, PP, CUP i En Comú Podem i l'abstenció de Vox. Les 236 famílies que viuen en algun dels habitatges de lloguer de règim general de Promusa podran ampliar el contracte més enllà dels 15 anys màxims establerts fins ara, sempre que continuïn complint els requisits contractuals. Així ho ha aprovat el Consell d'Administració de l'Empresa d'Habitatge Públic de Sant Cugat, que estableix aquest canvi amb l'objectiu de garantir la seguretat i estabilitat de les famílies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i de qui us parla, el Batriador. Avui és dimarts 18 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Laia Coronado, Toni Ramon i Dolors Vilarassau. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Parlarem de ciberseguretat amb Helena Rifà, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del 7A. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de tecnologia amb l'espai del Sincrotró Alba per conèixer l'experiència de Salvador Ferrer, un dels veterans del Sincrotró Alba. I per acabar, en l'espai d'entitats, ens endinsarem en l'ONG Petits Músics del Món, de la mà de Martí Marín. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Thank you.
Faves comptades amb Alba Triador. Faves comptades.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'accés a l'habitatge protegit arran de diverses notícies que han sacsejat l'opinió pública aquesta darrera setmana, com la proposta dels promotors que plantegen dues porteries diferents per a veïns que ocuparien els pisos de protecció oficial i els que ocuparien els del mercat lliure en els habitatges que s'han d'acollir al 30% d'habitatge protegit a Barcelona, i la demanda de Junts, que reclama un mínim de 10 anys d'empadronament per optar a habitatge públic. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Laia Coronado, periodista al Cugatenc, el Toni Ramon, director a l'Ateneu Sant Cugatenc, i la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'associació Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia, gràcies.
De fet, el tema d'avui és la proposta de la Dolors, que ahir em demanava, em deia, escolta, tens els temes preparats? Dic, estic mirant. Diu, crec que hem de parlar d'això. I jo li deia, jo normalment intento fer-ho més Sant Cugatenc, però la Dolors em diu, és que és molt important, perquè és una mica la visió de cap on va el sistema. I li vaig comprar la idea i dic, sí. Som-hi, doncs ho preparem i ho abordarem. I tant.
No, més que res, ja sé que això ha sorgit arrel de Barcelona i no arrel de Sant Cugat, però és una mica un model de cap a on va la societat, no? O sigui, aquestes manifestacions que va fer aquesta senyora Massot, jo crec que fa uns anys no s'haguera atrevit a fer-les. Les hauria pensades o les hauria fet en petit comitè, però fer-les públicament amb aquest desvergonyiment crec que no s'haguera atrevit. I és que una mica, vull dir, està sortint la bèstia, no? O sigui, entre totes les polítiques aquestes, bueno, que ara ens estan imposant a Amèrica, a Europa i tal, està sortint tot això que és infumable, realment. I, que, bueno, això fa pensar sobre una sèrie de valors com l'humanisme, com tota una sèrie de coses que s'estan quedant en res, com la societat del benestar, algunes fites que havíem tingut i de cop...
Que fins i tot donàvem per consolidades,
sí,
no?
Sí. I ara de cop ens ve una senyora i ens diu que han de fer uns pisos protegits on hi ha d'haver una porta pels rics i una altra porta pels pobres. Vull dir, bueno, com la porta de les minyones, no?, del segle XIX, no?, per on la porta de servei i la porta principal. Vull dir, és increïble que per motius de renda la gent no es pot barrejar. Perquè, clar, quan estem parlant de pisos de protecció oficial, estem parlant de pisos que, diguéssim, qui tindrà accés a una classe mitja, o sigui que és com si fos, bueno, és que seran pisos per drogoaddictes, seran pisos per jo què sé, no? Vull dir, estem parlant de gent que potser té menys renta, no?, un pis de protecció oficial, o sigui que gent que, de fet, ja té un cert estatus.
Perquè, a més, en el cas de Barcelona, per accedir als pisos de protecció oficial necessites d'uns requisits que l'Ajuntament s'asseguri que tu podràs fer aquell pagament, si no, també en quedes exclòs. Hi ha persones, per exemple, que no tenen parella, que moltes vegades queden fora de l'accés a la borsa de protecció oficial perquè no tenen aquests mínims de renda que es demana a l'Ajuntament de Barcelona. Vull dir que...
Ja. Quan vaig veure les declaracions vaig pensar, què diu aquesta senyora exactament? I li comento al meu company, diu, ah, m'ho diu molt bé, diu així, diu, els lladres, diu, ja diuen, per aquesta porta no cal entrar-hi perquè no tenen res, diu, entraran tots per l'altra, no? Bueno, és per treure...
Per posar-li un toc d'humor,
sí. Sí. No, el tema d'això, d'aquests blocs separats, clar, lliga, és el tema aquest de la mesura del 30% de qualsevol obra nova o gran rehabilitació que ha de ser destinada a habitatge de protecció oficial, que és una mesura que en principi els ajuntaments s'estaven dotant per aconseguir, doncs, molts més habitatges de protecció oficial sense haver de destinar tanta despesa de construcció i això. Clar, el que passa és que, evidentment, això permet que fa que el rendiment d'aquests per als promotors sigui molt menys i ara estan com fent una certa batalla mediàtica, diguem-ne, no?, per desprestigiar una mica aquesta mesura. I, de fet, això és una versió extrema del que ja s'estava plantejant, perquè el que estaven dient és com... La idea original de la mesura és, en el mateix bloc que es faci, doncs hi hagi aquesta part destinada a protecció oficial. Però estaven dient, no, però És a dir, ha de ser que durant, en un seguit no, del global d'unes quantes promocions, una part d'aquest 30% ha de ser de protecció oficial, però no té per què ser al mateix lloc. De manera que, clar, de facto, el que estan dient és que aquest 30% anirà a zones perifèriques de la ciutat amb el sol més barat o el que sigui, i la part doncs, de l'Eixample, per entendre'ns, o al centre, on sigui, hi hagi doncs, el mercat lliure, que evidentment es pot vendre molt més car. I llavors, jo, potser és, aquesta versió més extrema de les dues portes és, en certa manera, com se sap que això no serà acceptable, no? En canvi, l'altre se suposa que sí que ho ha de ser, no? Bueno, no sé, a nivell d'opinió pública potser hi ha un cert punt d'aquesta finestra.
Si la dius no molt grossa, no? Potser el terme mig ens el compra l'opinió popular, no?
No sé, no sé, és una teoria, vull dir que no té per què, però sí.
Toni.
Bueno, de classistes i elitistes n'hi han hagut tota la vida, el que ara estan desbocats, no? Com una mica apuntava la Dolors, estan absolutament desbocats. Malauradament, altres fórmules, no?, de govern i d'organització, doncs, que estan en hores baixes, han fet aflorar, no?, aquest capitalisme desfermat, ferotge i absolutament inhumà. I estem veient declaracions com les d'aquesta senyora i com altres que hem vist i que, malauradament, auguro que anirem veient, no? No ho sé, si de cas, en lloc de posar dues portes, que els dels pisos lliures els hi regalin un Louis Vuitton, que és una mostra de mal gust de potencial econòmic, i llavors podran dir que són rics. Feta la conya, francament, és lamentable una declaració com aquesta. I amb el que apuntàvem, també, de la no barreja, no? De dir, no sé quin mal els hi pot fer, perquè, a més, en aquests moments, fora de l'accés a l'habitatge, està quedant gent amb rendes mitjanes i mínimament altes. Uh-huh. O sigui, poca conya. Al final, no sé què diguis, no? És que gent que ve d'uns col·lectius amb un risc d'exclusió, és que, evidentment, també tindrien dret a l'habitatge i tindrien dret a la mateixa porta, No es malinterpreti el que estic dient. Però és que estem parlant de que el teu veí del costat, amb qui et fas cada dia, pot ser que d'aquí uns mesos hagi de marxar a viure del teu municipi. O sigui, no estem parlant d'una situació d'exclusió o de col·lectius amb risc, no? És que ens està afectant absolutament a tothom. Jo fa temps que ho dic en aquesta tertúlia, viure a Sant Cugat en aquests moments és un acte de militància. Uh-huh. O sigui, llavors, quines bestieses i quines barbaritats estem dient, no? I a més, una gent que al final el que els està passant és que no guanyaran tant. No és que perdran, és que no guanyaran tant. O sigui, ha arribat a un moment que la solidaritat està, i l'empatia està en hores tan baixes que estem en aquests termes.
Tot plegat.
Perquè hi ha aquest govern del Trump, vull dir, perquè tots aquests rics encara volen ser més rics, perquè si no, què fan? Vull dir, volen més poder per tenir encara més, vull dir, no en tenen prou, no?
Al final, tot plegat també ha sorgit una mica al voltant del que ha dit el govern de Collboni, que ha posat una mica el punt de mira aquesta mesura del 30% que va impulsar el 2018 el govern d'Ada Colau a Barcelona, que obligava, com bé explicava la Laia, no?, destinar el 30% de nous habitatges i de les grans rehabilitacions a pisos públics. Per posar-hi una mica de context per a la nostra audiència, fins al 2024 s'havien incorporat 156 pisos al parc protegit. La previsió que havia fet el govern en el seu inici era de 1.650, tenint en compte que hi va haver una moratòria de 2 anys per als promotors privats i que al ser una mesura que impulsa un govern municipal, molts promotors esperaven que si acabava el govern d'aquell moment i entrava un altre govern, les enquestes, per exemple, podien parlar d'un govern de tries, entre d'altres coses, un govern socialista, la mesura es fes enrere i, per tant, no haguessin de destinar aquest 30% i deixar de guanyar aquest 30% de diners. Com valoreu que no s'hagin aconseguit aquests pisos?
Una part d'aquest 30% de diners,
Mm-hmm. Una part,
o sigui, al final,
exacte.
L'habitatge protegit cobreix el cost de l'obra.
Mm-hmm.
O sigui, no ens confonguem.
No es regala.
Exacte.
No es regala. Sí, sí. Com ho valoreu? Per exemple, hi ha França, a la capital, a París, des del 2006... que s'implanta aquesta mesura, i si bé els primers anys doncs, van ser molt semblants les dades a les de Barcelona, amb els anys s'ha vist que quan la mesura hi és i s'hi queda i hi ha aquest consens polític perquè així sigui, els promotors acaben construint, no? Perquè al final no és que deixin de guanyar diners, és que en guanyen un xic menys.
Exacte, sí.
Falta paciència, falta compromís pels governs, en aquest cas el govern socialista de l'Ajuntament de Barcelona, amb habitatge públic i paciència amb aquesta mesura perquè doni els seus fruits...
Sí, jo estic d'acord. O sigui, també ha passat amb les superilles, per exemple, no? Al principi semblaven com una barbaritat, progressivament s'han convertit, deixeu-me dir-me, també com a un model internacional de com pacificar les ciutats i això, i ara fins i tot s'han consolidat amb el que veiem de Consell de Cent i tot, que ara el repte és un altre, no? Com... I aquesta gentrificació verda que fa que llavors els habitatges pugin de preu, com passa de fet a Casa Orsola, justament. Llavors, una mica això de... sí, o sigui, clarament falta com aquesta consolidació de bueno, deixar que faci l'efecte. Sí, sí.
Sí, i penso exactament igual. Al final, portem poc temps, hi va haver aquesta moratòria i és cert que els promotors... O sigui, ara, d'alguna manera, aquestes declaracions que hem anat veient, o com ara lamentar-se també de que els propietaris del sòl no els han abaratit perquè ells han de cedir un 30%, etcètera, etcètera, és una mica el rabiar i el bramar, no?, de val, pensàvem que això seria una brometa d'un govern, però la cosa es va consolidant. El Partit Socialista no és que ens doni unes grans garanties de polítiques d'esquerres i progressistes, però en aquest cas, amb el tema de l'habitatge, crec que hem arribat a uns extrems que no es discuteix. O sigui, com a molt, crec, i intueixo per les declaracions de l'alcalde Collboni, que estarien oberts a que el 30% no fos en el mateix edifici, però sí que fos dins el mateix barri, no? per evitar el que deia Laia, d'enviar a les zones perifèriques a aquests habitatges. No? Bueno, pot ser que es moduli, però em sembla que hem arribat a un punt de gravetat amb el tema de l'habitatge tan elevat que em sembla que és indiscutible, i jo crec que sí, paciència i fermesa, molta fermesa. O sigui, el que es denunciava de les inspeccions, no?, d'aquests habitatges, que en lloc de fer grans rehabilitacions, el que s'han fet són rehabilitacions parcials per saltar-se la llei, doncs això és un gol que han colat els promotors i, per tant, doncs, hem de vetllar perquè això no torni a passar.
De fet, hi ha casos que s'han fet les grans rehabilitacions, el que passa és que els permisos que s'han demanat a l'Ajuntament són uns altres, no? També, exacte. Que són aquests casos que han aflorat i que, de moment, les multes estan pendents de pagar i aplicar. I a Sant Cugat, seria un municipi, creieu, on caldria adoptar aquesta mesura del 30% d'habitatge protegit? El 2018 el govern va explicar, i de fet es va aprovar pel ple, que es convidava d'alguna manera als promotors a exercir-ho, a reservar aquest 30% per habitatge protegit, si no l'Ajuntament s'acollia ja m'ho direm demà, el compra i retracte, és?
El tanteig i retracte.
El tanteig i retracte, gràcies. Però el problema d'habitatge a Sant Cugat, si no és com el de Barcelona, si sembla bastant, sinó una de les ciutats on és més car viure, i tant en lloguer com en compra, i la manca d'oferta que hi ha. De fet, si no m'equivoco, hi ha grups municipals al ple que han demanat que també s'apliqui aquesta norma, diguéssim, aquesta mesura a la ciutat. La CUP ho va reclamar a principis del 2024, i si no m'equivoco, els comuns també ho han fet en altres ocasions, però no s'ha aprovat per la via plenària ni s'ha incorporat en ordenances. Creieu que seria interessant que l'Ajuntament obligués a les promotores que fessin nova construcció i rehabilitacions a reservar aquest 30% d'habitatge públic?
Jo, la veritat, jo no et sé dir... Aquests, és que tinc aquí dos companys que saben molt. No et sé dir amb números tot això. El que és evident és que hi ha aquesta manca d'habitatge públic i que l'Ajuntament, vull dir, ha de fer el que pugui, doncs, perquè aquest habitatge hi sigui, no? Vull dir, ara em sembla que en el ple d'ahir es van aprovar... Oi? Es van aprovar una sèrie d'habitatge públic, oi que sí? En el ple?
S'avança en algun tràmit urbanístic. Sí.
Bueno, llavors també hi ha aquest tema que, bueno, que hi ha, com els de la CUP diuen que és una fal·làcia, doncs això que ha dit l'alcalde dels 10 anys d'empadronament, doncs perquè els, diguéssim, d'alguna manera els fills del poble, doncs puguin accedir a aquest habitatge. Clar, això és una mesura, els fills del poble ja no hi són, ja viuen en un altre lloc. Vull dir, de què serveixen aquests 10 anys? Vull dir, que per què serveixen? Per aquests que han vingut i s'han quedat, que els que han vingut ja tenen un poder adquisitiu i ara s'han quedat aquí perquè tingui, perquè la societat encara sigui més elitista, perquè el, per lo que es feia, suposo que per lo que es vol fer els 10 anys és per, se suposa que és per afavorir, no? I en realitat això és una tapadora, no? Perquè realment en temes d'habitatge aquí a Sant Cugat es fa molt poc.
Per què creieu que Junts proposa aquesta mesura d'augmentar els 10 anys l'empadronament per accedir a pisos de protecció oficial?
Sí, bueno, jo ara estic preparant un article per al Cugateng sobre aquest tema i parlant una mica amb experts en l'àmbit, em deien en més o menys el que ha dit la Dolors realment, que realment, o sigui, les mesures que falten a Sant Cugat són molt més estructurals i a més és això, és un poble on ens ha afectat especialment l'especulació i per tant, així com en altres municipis de l'AMB, segur que també s'ha de fer molt, però la diferència entre el preu de mercat i el preu de lloguer social no és tan gran, aquí és enorme. Llavors, clar, evidentment, doncs, diguem-ne que tothom vol accedir al lloguer social, representa, bueno, la solució d'això és fer més habitatge social, i la resposta s'estén a això, doncs, de limitar, diguem-ne, la borsa de gent que hi pugui accedir. Amb aquest argument que és el que deia Dolors, no? Si l'argument és aquest dels joves, doncs, bueno, és que és molt fàcil que els joves de Sant Cugat que hagin nascut aquí, que, no? Fins i tot aquest perfil hagi hagut de marxar per estudiar, de... No ho sé, o sigui, és com molt... Bueno, una mica, no ho sé...
Excepte els militants com el Toni, no?
Sí.
Que s'ha quedat.
Però com el Toni i els altres que estem en aquesta taula, eh?
Sí, sí, sí.
Sabem el que ens costa pagar el lloguer cada mes. No, és evident que al final la ciutat, Junts, l'antiga Convergència, diguem-li com vulguem, al final han dissenyat un model de ciutat que han tret dels 4 anys, no, d'interrupció d'un altre color i a sobre enganxen un i mig de pandèmia, doncs pocs canvis s'han pogut fer, no, en aquest model. Llavors segueix una miqueta la tònica i les prioritats d'aquest color, grup polític, sector polític. No? Sant Cugat és massa complex en aquests moments com perquè una única mesura pugui resoldre res, no? Si al final ha de ser la suma el 30%, doncs sí, però esperem d'una vegada per totes una regulació real del mercat de lloguer per part de l'Estat, perquè al final és qui ho podrà fer.
És qui té les competències.
Incloent també els de temporada, turístics, etcètera, no? O sigui, o comencem a posar tota la carn a la graella o no ens en sortim. O sigui, una única mesura no és la solució. N'han d'haver-hi moltes. O sigui, el 30% n'és una, la regulació del preu de lloguer n'és una altra, que l'administració pública construeixi, que pugui mirar d'adquirir les diferents clàusules que pugui tenir a la base, etc. I al final anar sumant. El tema dels 10 anys, home, em sembla sincerament absurd, perquè hauries d'incloure moltes coses. Per exemple, intentar també tenir en valor aquests empadronaments interromputs, no? Aquestes persones de Sant Cugat que han hagut de marxar fora però voldrien tornar a viure al seu poble, doncs aquells anys d'empadronament que van tenir a la ciutat s'han de poder comptar. Jo defenso molt, i sé que és feina, però l'administració també està per fer feina, a tot el que són els barems. Al final, per accedir a un habitatge de protecció oficial, jo no discutiré que un de 3 anys d'empadronament o un de 10 anys s'ho mereixi més o menys. Sí, senzillament, hem de tenir en compte moltes coses. Els ingressos d'aquella unitat familiar, les persones a càrrec, no? I tot de casuístiques que poden afectar l'economia d'una família i, per tant, la capacitat d'accedir a un habitatge. I si els anys d'empadronament poden ajudar o no, home, jo crec que davant d'una situació social extrema, doncs potser l'any d'empadronament no hauria de ser el més important, no? Ara, en tot cas, en igualtat de condicions, doncs aquelles persones que tinguin més anys d'empadronament, doncs que puguin tenir més puntuació, però dins d'uns barems que valorin tota una sèrie de coses, no? I de situacions d'aquella unitat familiar. Si no, bueno, té un punt excloent que no m'agrada.
Sí, en el tema d'habitatge de protecció oficial sempre es presa l'exemple de Viena, on la protecció oficial arriba a capes molt àmplies de població, el que podem anomenar classe mitjana, o per tant, jo crec que és important, d'una banda, doncs, trencar aquest estigma sobre la protecció oficial, que és com si fos una cosa molt de persones que estan en risc d'exclusió, i si no, que, bé, jo estic a la borsa de promoció, vull dir que al final l'objectiu és una mica que precisament pugui arribar al màxim de persones possible per aconseguir una cohesió social de garantir això, no? una protecció del sòl. I això, pues, el que dèiem, ha de ser amb mesures molt diverses i potser el 30% pot ser-ne una. Que en tot cas també ha de ser com una obligació, perquè com a recomanació a Sant Cugat no ha tingut cap efecte. Per tant, doncs, ara que s'ha intentat i no, potser es podria
fer un pas endavant.
Anar més enllà.
És com si recomanéssim als propietaris dels pisos, no, lloqueu els pisos més barats, us ho recomanem.
Exacte, si us ve de gust, potser és com, bueno. Llavors això, el tema de... I després això, els barems, doncs... Sí,
induir van fer servir la paraula de l'Ajuntament al ple d'octubre del 2018, va ser que induiria els promotors a destinar el 30%, per ser precisos.
Sí, sí, bueno, sembla això... una...
Parole, no?
Sí. Clar, no, i després, quan veiem que són mesures que sí que són obligacions i això, igualment, també hi ha, bueno, el tema de fer de la llei feta de trampa i veiem maneres com el tema de les grans habitacions que comentàvem ara, no?, que s'ha detectat que s'han fet però sense demanar els permisos. És a dir, sempre hi ha... és una mica com que sempre es fan coses parcials, no? Sembla, ara es regula el lloguer a Sant Cugat, per exemple, està molt regulat el lloguer turístic, però no el lloguer de temporada, i vam veure casos com el de Nova Finca, que és tot un repte veure com es pot regular, si es pot. Bueno, és que calen moltes més mesures que no siguin tan parcials, perquè si no sempre hi ha, sempre s'escapa, no?
Sempre hi ha l'escletxa, per dir-ho d'alguna manera. De fet, el lloguer de temporada a Sant Cugat s'ha multiplicat per 10 en els últims 5 anys. Per tant, la borsa de pisos per a aquelles persones que volen viure de forma estable i tenir el seu projecte de vida de Sant Cugat es veu molt minvada. Molt minvada.
Sí, sí.
No sé si sorprèn també una xifra així de lloguer de temporada i aquest creixement tan exponencial.
No, malauradament no ens sorprèn. Al final és la via que tenen en aquests moments també per escapar-se de la regulació del preu taxat i, per tant, bueno, el que dèiem abans, no? Vull dir, si aquest humanisme que s'ha perdut, que deia la Dolors, és evident. O sigui, si la gent pot guanyar 3.000, no en guanyarà 1.000. Malauradament, però és així, i per tant la regulació total de l'habitatge és imprescindible si no volem acabar tots, no sé, vivint a les portes del Montseny, no sé.
Tampoc hi cabrem tots després.
Em fa molta por aquesta frase, perquè la meva família és d'allà i és com... va pujant el preu.
Us invadirem. No, no, jo ja em referia amb tendes de campanya i cabanes, eh? Vull dir, no, vale. No aspiro a més.
Ara que anàvem a buscar bolets, ara hi hem d'anar a viure, no?
Exacte.
Cada vegada es va centrifugant més quan no pots pagar Barcelona capital, les ciutats dels afores, i cada vegada aquesta àrea metropolitana es va extendent més, els preus van pujant en proporció també que la gent ha de marxar d'allà on viu.
Però que després, a més, es junta una mica doncs, amb les zones que ja són d'estiueig i que, per tant, estan gentrificades o que tenen un augment del preu precisament per aquest estiueig o perquè la gent hi va uns mesos però poden pagar moltíssim més. Bueno, una mica això.
Quan parlàvem de les dues portes, que així hem arrencat la tertúlia, quan ahir em preparava una mica el guió, a mi em va semblar una marcianada, no? És allò que deia la Dolors, que dius, ostres, Déu-n'hi-do quin estirabot. Però resulta que hi ha ciutats que això existeix. Una d'elles és Viena, que moltes vegades posem com a exemple perquè els pisos públics estan molt integrats a tots els barris de la ciutat i és com un model de no posar l'extraradi allò que no agrada, que és aquest model que potser els agradaria a alguns promotors segons les declaracions que hem sentit, i a Londres també, i de fet tenen com un nom públic, que són les Purdors, les portes dels pobres. Realment, més enllà d'aquestes declaracions de la vicepresidenta dels promotors de Catalunya, creieu que això podria ser una realitat a Catalunya?
Home, com dèiem abans, estan desbocats, eh? Jo no m'extranyaria, però també el model que voldríem copiar l'estem copiant ja ben entrat al segle XXI, per tant, el de la doble porta, es pot copiar el model, no? Però no la desigualtat.
Sí, bueno, una mica el que deies tu, no? La Laia. El que deia la Laia, no? Que potser ara ens venen això perquè ens quedem amb una cosa intermitja, no? Potser no seran dos portes, però seran dos passadissos, no? Un que anirà cap a la dreta i l'altre anirà cap a l'esquerra. Em sembla que és el model aquest que dius tu, va per aquí, no? Potser no hi ha les dues portes, però igualment és això, eh?
I després una cosa que és que de facto passa en els barris, és a dir, hi ha una exclusió residencial que és molt, molt palpable a Barcelona i sí que no és total, que evidentment hi ha barris amb rendes diverses, però Jo vaig fer de monitora de menjador, però era itinerant, quan hi havia una substitució. Llavors estava potser un dia fent un institut de Pedralbes i un altre un institut a Ciutat Vella. I les diferències són brutals en els instituts, en les escoles i això. Llavors, bueno, diguem-ne que ja està passant encara que no sigui en un mateix edifici.
Queden 5 minutets per...
Però el tema fonamental és que un dret com és l'habitatge s'està convertint en aquesta especulació. I aquí només els estats i només els que governen poden fer alguna cosa. Però, esclar, els que tenim ara dalt de tot no creuen en l'estat. Creuen només, vull dir, totes aquestes polítiques que ens estan venint d'Amèrica i tot això, vull dir, és fora estat, no? L'estat desapareix, per tant, tots els béns socials desapareixen i només val el diner.
Un dels projectes de Elon Musk, que és un dels homes forts del govern de Trump, precisament és aquest aprimament, per dir-ho d'alguna manera, de la infraestructura.
Llavors, clar, si anem perdent tota aquesta política de les societats del benestar, de coses que només pot afavorir uns estats, que la gent sigui més igualitària, que poden afavorir els estats, si això desapareix, doncs, esclar, amb la vivenda i amb tot, amb els drets socials, passa d'una manera general tot això.
Creieu que estem en un moment de crisi, almenys a Europa, de model de societat, on hi ha hagut certa societat del benestar que possiblement creiem consolidada i donàvem per feta, amb l'auge de l'extrema dreta i la ingerència de líders de grans potències com poden ser dels Estats Units, amb l'arribada de Donald Trump, al final un multimilionari acompanyat de més multimilionaris al poder d'una de les grans potències del món?
Clar, és veritat que això, de totes maneres, està passant des de fa dècades. Altra cosa és que ara s'hagi accelerat, però vull dir que el neoliberalisme, el gran pic és als anys 90. I això, per exemple, es veu, al Regne Unit es veu de manera molt marcada, on la sanitat pública universal, el seu NHS, és com el gran... Bueno, vull dir, es veia com una cosa molt potent, i ara està tan desfinançat que ja comença a haver-hi problemes molt greus en això, en l'accés a la sanitat. Llavors, bueno, això també ho estem veient aquí, i també amb el tema sanitat, i de fet crec que de manera no tan extrema encara com allà, però vull dir que també crec que...
També en comunitats més que d'altres, la Comunitat de Madrid,
sí,
déu-n'hi-do.
Exacte. Sí, sí, sí. Per tant, bueno, i després que això ho donàvem una mica per fet, potser perquè la nostra generació almenys no hem arribat a veure com s'ha consolidat això o quan això no hi era, però és a base de reivindicacions socials i de les associacions de veïns dels anys 70 i 80 i tots molts moviments socials, i per tant, bueno, potser és com d'adonar-nos que tot això potser ens ho hem de tornar a guanyar, en certa manera, no ho sé. En tot cas, cal reivindicar-ho.
Bueno, que Europa pinta molt poc i ja es veu ara amb tot el tema d'Ucraïna, no? Vull dir que el model d'Europa ja estava molt desvirtuat, perquè la gent de la meva generació, Europa era, bueno, l'Europa del, això que dèiem, l'Europa de l'humanisme, l'Europa dels drets socials, tot això, vull dir, no sé, quan penses en Europa, penses en una colla de funcionaris que et faran unes lleis que no sabràs ni per bona, vull dir que et faran moltes lleis i una Europa de funcionaris, i sobretot, vull dir, quan Europa es cohesiona és quan apareix l'euro, no? Vull dir, el gran tema d'Europa és econòmic, és l'euro. Llavors Europa ja ha anat així de cap caiguda, no? Tota aquesta Europa de buròcrates que tenim, que ara que no serveixen per res, diguéssim, no?
Un dia parlarem de la burocràcia, Dolors, perquè tu et preocupa molt, també.
Molt, moltíssim, moltíssim.
I amb perquè, el també en podrem
perquè
parlar.
Perquè és una manera de desigualtat molt, molt bèstia, i bueno, és una manera de tenir la gent també sota control. És molt, sembla una cosa molt innocua, però és una cosa molt, molt greu. On molta gent no hi té accés, vull dir, és un gran focus de desigualtat.
En parlarem, em sembla que un dia que us vam tenir a tots dos també a la tertúlia, em sembla que parlant de pressupostos va sortir una mica el tema de la burocràcia, en aquest cas doncs, local, amb l'Ajuntament, i a marge de millora, no? També a l'accés a tothom, ja sigui per edat, perquè no estem basats a la tecnologia, o per coneixements, perquè a vegades no és fàcil entendre tot allò que ens demana l'administració per omplir un formulari. Per molta formació que tinguem, cal exercici i paciència. Toni, Laia, Dolors, moltes gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar molt bona setmana. Ara parlarem de ciberseguretat, sobretot de ciberseguretat als mòbils, perquè hi ha hagut un rècord en ciberatacs a telèfons mòbils, tot això que tots portem, o gairebé tots portem, a la butxaca i que ens té hiperconnectats, i els riscos que comporta si no som conscients, doncs, justament de l'abast de tot el que es pot fer amb aquest aparell. Que tingueu molt bona setmana.
Igual.
Gràcies, igualment.
Gràcies,
igualment.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades.
Cada vegada fem més vida digital. Comprem per internet, gestionem comptes bancaris des del mòbil, compartim informació personal a les xarxes... Però fins a quin punt som conscients dels riscos que tot això comporta? Segons l'última enquesta del CIS, el 77% dels usuaris d'internet estan preocupats per la seva privacitat, però alhora el 60% reconeix que sap ben poc sobre ciberseguretat. I això ens fa més vulnerables als ciberatacs, que han assolit rècords en els últims mesos, sobretot als telèfons mòbils. Avui en parlem amb Helena Rifall, és professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, és també directora del Màster en Ciberseguretat i Privacitat i participant a la Càtedra Artemisa de Ciberseguretat. Amb l'Helena ens ajudarà a entendre com ens podem afectar, com ens poden afectar aquestes amenaces, què podem fer per protegir-nos i quin paper juga la intel·ligència artificial en tot plegat. Helena Rifà, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Segons l'última enquesta del CIS, el 47,4% dels espanyols han patit una estafa o un intent d'estafa en l'últim any. Com podem interpretar aquesta dada i quines implicacions té això per la seguretat digital dels ciutadans?
Bueno, aquestes dades es veuen que cada vegada els mòbils que tenim són més potents i tenim més, per tant, més atractius per als atacants. I a més són dispositius menys protegits que normalment tenim els laptops, els ordinadors sobre taula, en els quals les coses són com més clares, no?, de protegir i hi ha més aplicacions més conegudes per als usuaris. Amb la qual cosa, bueno, doncs s'ataca més al mòbil perquè és més dèbil i perquè realment és un dispositiu molt personal.
L'enquesta del CIS també revela que el 77% dels usuaris espanyols estan preocupats per la seguretat de les seves dades, però, clar, alhora, el 60% reconeix tenir poc o cap coneixement en aquesta matèria. Per què creus que hi ha aquesta contradicció i quines mesures hauríem de prendre per millorar la situació?
Els coneixements que hem de tenir tampoc són molt extensos i molt tècnics, no? És més aviat tenir la consciència de que allò pot ser perillós i, per tant, aplicar una mica el sentit comú i ser previsors i anar una mica a vegades amb peus a plom. Jo crec que, més o menys, la gent és conscient d'aquests perills, el que passa que a l'hora d'aplicar-ho, doncs, volem la informació molt immediata, volem accedir als llocs de forma fàcil i ràpida i, per tant, bueno, prioritzem això i amb el fals lema aquell de mi això no em passarà perquè serà molt ràpid, no? Tirem endavant amb accions que són perilloses i que al final, doncs, sí, s'acaben afectant.
Aquesta pressa que es fa que moltes vegades, no?, anem clicant següent, 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 acceptar, 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 sense llegir exactament què vol dir tot.
Exactament què vol dir tot, o fins i tot a vegades sent-ne conscients, que ens baixem una aplicació, ens trobem alguna aplicació en el nostre mòbil i moltes vegades les pròpies aplicacions ja bueno, per funcionament de les aplicacions et demanen, no?, els permisos que els hi vols otorgar. I aquests permisos tampoc hem d'anar a la lletra petita, és a dir, si t'estàs instal·lant una llanterna en el mòbil i et demanen permisos per accedir als contactes...
I el micròfon, sí.
Ja es veu, sí, el micròfon, així ja es veu, no?, que no és coherent. Passa que a vegades acceptem, fins i tot veient-ho i molt clar, perquè no s'ha de llegir gaire, no és lletra petita, això, no? És ben evident i és algo que ens surt un pop-up i et diu, vols donar permisos per als contactes? I és la immediatesa el que ens fa, doncs, acceptar certes condicions que no són raonables i que no estan justificades amb el funcionament de l'aplicació.
Quins són els errors més freqüents que cometem com a usuaris en matèria de ciberseguretat? Ara ens deies aquest de no llegir, per exemple, els permisos quan instal·lem una aplicació al telèfon mòbil. Quins altres serien dels més freqüents?
Bueno, quan rebem missatges tant per WhatsApp o per correu electrònic, no?, que hi ha enllaços, cliquem sobre aquests enllaços sense pensar molt bé les conseqüències o sense pensar on ens poden dur, no? I a vegades aquests enllaços ens porten a pàgines web de phishing que tenen software maliciós, que se'ns pot descarregar a memòria i, per tant, no ho veiem, no hem instal·lat res, no? Però que això que tenim a memòria sigui maliciós en el sentit, doncs, que ens pot accedir a les dades que tenim nosaltres mateixos a memòria, a les accions que fem. Per això, per evitar aquest tipus d'atacs, és recomanable reiniciar el mòbil de tant en tant, un cop per setmana, almenys, no? per tenir la seguretat de que tot el que tens a memòria se t'esborra i tornes a començar des de zero. I dos, que aquests enllaços, només cliquem sobre enllaços en els que tinguem una certa seguretat d'on estem anant, perquè, és a dir, per exemple, si volem accedir a la caixa, no?, a fer alguna acció, no seguim els enllaços que igual hem rebut per un WhatsApp dient, ah, la caixa té una oferta que si fas quatre passos et regalen un mòbil, no? Uh-huh. Qualsevol cosa, no? No seguim aquests enllaços, sinó que, bueno, si nosaltres som usuaris d'aquesta entitat, doncs simplement anem a través de la nostra aplicació, a través dels passos comuns que nosaltres fem, no a través de l'enllaç que rebem, sinó a través de l'aplicació que ja tenim instal·lada i ho fem a través d'allà. Perquè fer un seguiment d'enllaços en els quals tu representes qui tens un compte allà és insegur i és una mala pràctica. És a dir, les coses que fem a través dels comptes que nosaltres tenim a qualsevol aplicació d'internet els fem a través de les aplicacions tradicionals, no a través d'enllaços.
Per tant, una mica d'atenció, una mica de sentit comú. En el cas de les estafes digitals, precisament aquesta enquesta del CIS indica que els joves d'entre 25 i 34 anys són els més afectats. De fet, el 61,3% pateixen estafes o intents d'estafa. Per què aquest col·lectiu és tan vulnerable? Perquè moltes vegades ens omplim la boca de dir que la gent gran, no?, són les més vulnerables, però que l'enquesta ens posa sobre la taula que el col·lectiu de gent jove és el més vulnerable, és el que pateix més estafes o intents d'estafa.
Sí, perquè és un col·lectiu que fa servir molt el mòbil, que ho fan en general, no? La tecnologia la fan servir per tot, per tant, hi tenen més ús. I per altra banda, tenen tot aquest... són nadius digitals, però que no han nascut amb una
educació, no?
Això, els perills o el que és ciberseguretat. Per tant, sí que són nadius digitals, però no són nadius de ciberseguretat. I per tant, fan servir la tecnologia per tot, però no tenen el coneixement i la perícia de protegir-se davant de certes coses.
Per tant, seria interessant introduir coneixements en ciberseguretat en alguna etapa de l'educació, per exemple, a la secundària?
Sí, a la secundària o fins i tot començar a la primària amb certes coses, perquè són els nens els que hi ha, moltes vegades els pares donen dispositius per començar a jugar algunes cosetes, no? Uh-huh. Per tant, des d'edats molt baixes, des de molt petitets, que ja tenen accés a la tecnologia i que es volen crear un compte de correu per poder-se donar d'alta a jocs, aplicacions... Per tant, un mínim de coneixement és necessari, encara que sigui... I que a vegades ja s'està fent, en alguns municipis, no? Un dia a l'any, no? Hi va algun representant en l'àmbit que els hi pugui donar unes pautes, seguiment, uh-huh. I evidentment a la secundària doncs, tenir més coneixements, efectivament.
De fet, ho apuntaves al principi d'aquesta conversa. En l'últim any s'han registrat un rècord de ciberatacs a telèfons mòbils. Per què creus que han augmentat tant? I, de fet, com apuntaves, ens hauríem de preocupar més una mica pels nostres telèfons que pels ordinadors?
Bueno, ens hem de preocupar per tot, oi? Però que realment el focus l'hem posat sempre més en els ordinadors, perquè és allà on assumim que hi tenim mal gros, no?, de les nostres dades. El que passa que en els mòbils hi tenim coses molt personals i molt sensibles, no? Per exemple, això, l'accés a càmera o l'accés a veu i l'accés que moltes vegades fem, doncs, a comptes bancaris o comptes amb dades personals i restringides que ho fem des dels dispositius mòbils. Llavors, a l'ordinador sí que tothom té clar que hem d'instal·lar un antivirus, ens fixem en les adreces quan anem a certes pàgines... això, sensibles, no? Uh-huh. Entitats financeres, llocs on podem fer compres, ens mirem que l'adreça tingui el candeu, que sigui una adreça segura, que el nom estigui ben pujat. Tot això, moltes vegades, en el mòbil, és que, no és que no ho vigilem, és que ja directament no es veu bé. O sigui, tu quan vas amb una web en el mòbil, moltes vegades la web ja és tan petit el tros que tens de visualització, uh-huh. La pantalla és petita, i per tant l'adreça web és que ni se't veu bé, amb la qual realment no ho saps on estàs accedint. No pots comprovar-ho bé, no? L'antivirus. Bueno, l'antivirus als mòbils no existeixen, però molta gent no se'l posa perquè anem amb una bateria limitada i moltes vegades o per mandra o per no sobrecarregar-lo o per deixadesa, diguem, no? Perquè no som conscients que tan important és per l'ordinador com pel mòbil aquest tipus d'aplicacions antivirus, doncs no el posem, no? Llavors, són pràctiques que ja tenim més o menys fetes a l'ordinador, un portàtil o de sobretot. Doncs sí que tenim certes precaucions de ciberseguretat, però quan passem a l'àmbit del mòbil, sembla que... Bueno,
que ens n'oblidem.
...protegit i tot anirà sol, no? No ens n'oblidem. I ens n'oblidem també, és veritat, eh? No, perquè la interfície és molt més complicada, perquè aquest tipus de coses a vegades, i per tant, assumim que algú està controlant, i no és veritat, no? Hem de fer nosaltres mateixos, com fem amb l'ordinador, els que hem de controlar que les coses estiguin passant bé en el mòbil.
I prendre totes aquestes precaucions que ara ens apuntaves. De fet, tres de cada quatre ciutadans estan preocupats per no poder distingir si el que veuen a internet és real o no. Hi ha alguna manera per educar la població per detectar el contingut fals, el contingut manipulat, que és un altre dels riscos que trobem?
Bueno, això és complicat, eh? I tornem una mica a el que deien dels mòbils. A vegades la interfície és petita i costa saber si realment la pàgina que vas, la web que vas, doncs és de... Bueno, doncs això és una notícia que ve d'una entitat fiable o simplement una web que s'ha creat qualsevol, no? Amb una URL que no ningú coneix, no? Llavors, bueno, aquestes petites coses que costa més en el mòbil però que es poden fer, no? Validar que les pàgines web siguin d'una entitat fiable. Si instal·lem una aplicació, a vegades hi ha estafes a les aplicacions, fins i tot les que estan publicades en repositoris confiables o segurs, no? Des del Google Play a les stores d'Apple, etc. Hi ha problemes, hi ha falsedats a les aplicacions que pots baixar, perquè tot i que ells ho comproven, les institucions, no? que gestionen aquestes plataformes, bueno, se'ls hi poden escapar coses.
Endavant.
T'estàs baixant l'aplicació de qualsevol institució que coneixes, no només mirar que el logo i el que t'ensenyen et quadri amb el que t'has d'instal·lar, sinó també comprovar que el proveïdor, no, quan et diu qui ha fet aquesta aplicació, sigui realment, si t'estàs instal·lant, jo que sé, Word de Microsoft, que el proveïdor digui Microsoft, que no et digui una empresa que no coneixes. Perquè hi ha estafes en aquest sentit, no? I et poso el mateix logo, et poso alguna cosa molt semblant, tu penses que t'estan instal·lant informació, aplicacions d'alguna entitat reconeguda i en realitat no és així, t'estan instal·lant una altra cosa, no? Per tant, comprovar que quan ens instal·lem les aplicacions venen de la institució que assumim que ha fet endò, no?, que la coneixem, i que a més que el número de baixada d'aquella aplicació sigui alt i tingui un bon reconeixement, no?
Les ressenyes, no?
No té per què ser excel·lent, perquè a les 5 estrelles, si les ressenyes, si tenen 4 usuaris i tots són 5 estrelles, té més sospitós, no? És a dir, hem de ser una mica coherents amb el que volíem amb una ressenya normal. Força usuaris, sobretot si és una aplicació d'una entitat reconeguda, no? Les baixades han de ser importants, i a més que hi hagi ressenyes una mica de tot, però bàsicament ressenyes bones. Llavors, aquestes petites coses, doncs, les hem d'anar apuntant, les hem d'anar validant, perquè llavors, bueno, doncs, la informació que ens vingui a través d'aquestes aplicacions podem saber que té aquest reconeixement d'aquesta institució, no? Ja et dic, i això amb les aplicacions que ens instal·lem, però també quan busquem informació per internet. Intentar validar que aquestes pàgines web venen d'institucions reconegudes.
Hi ha un altre factor que ha entrat en joc els últims anys, que és la intel·ligència artificial. El 80,4% dels espanyols creu que hi ha riscos en l'ús de la intel·ligència artificial. Com a experta, quins són els principals riscos que veus en l'ús de la IA, de la intel·ligència artificial, en relació a la seguretat i a la privacitat de la ciutadania?
Bueno, per una banda, la IA el que ens permet és fer tot de manera molt més fàcil de persones, no? Una cosa que abans, per exemple, ens arribava, no?, fa 20 anys, el típic mail que rebíem tots sobre que sóc un rei nigerià, que tinc molts diners, però necessito que m'ajudis a fer una transferència i, per tant, enviem alguna cosa. Aquest era un mail que s'enviava a tothom i no estava personalitzat i, per tant, una vegada conegut aquest tipus de fraus, tothom el podia detectar, no? Els fraus ara són molt més intel·ligents perquè ja no et vindran d'aquesta manera com ad hominem, no? A tothom igual, sinó que seran personalitzats. I per què seran personalitzats? Doncs perquè a través de la intel·ligència artificial poden agafar la informació que tu tens publicada, doncs és a LinkedIn, a Facebook, a Twitter, no? Et poden fer un seguiment del teu perfil, saber com ets, per tant enviar-te missatges ja personalitzats amb molt a poc empàtic que puguis ser, amb els interessos que puguis tenir, Aquest tipus de missatges o aquest tipus de connexions que poden fer, que fins i tot es poden intentar, diguem, fer amics teus, no? Fa que sigui molt més difícil per l'usuari discernir el que és una estafa de lo que no ho és, no? I les estafes relacionades amb el phishing, relacionades en general amb la part d'aquesta més d'intel·ligència social, doncs són molt més evidents, no? N'hi ha moltes més. Per això, que ens puguin afectar determinats tipus d'atacs i que puguem caure de quatre grapes perquè, bueno, perquè realment afecten en el nostre, a la nostra part més privada, no? De com som, de lo que necessitem. Per tant, la intel·ligència artificial ens afecta negativament en aquest sentit, que els atacs són més potents i van molt més focalitzats. Per altra banda, des de la part de ciberdefensa, també la ciberdefensa pot tenir més eines de protegir-se, no? El que passa és que aquestes eines de protegir-se no van tan enfocades en aquest tipus d'atacs, és a dir, en els atacs personals. Si et fan un atac personal i et demanen a vegades unes credencials, unes contrasenyes, pots acabar-los donant, perquè et creus en aquella persona i hi ha una certa confiança, i això és molt difícil d'aturar a nivell de tecnologia. Això ha de ser a nivell més de consciència social, no? Saber que no podem donar contrasenyes, que no podem donar certs tipus d'informació privada.
Que, de fet, no ens la demanaran mai, les entitats, a través d'aquestes vies.
No ens la demanaran mai, exacte, no ens ho han de demanar mai. Per tant, ser molt conscients d'això, i això només es pot revertir així, perquè és una decisió, diguem, personal, donar-la o no, per tant, hem de ser conscients que això no es pot donar. Però sí que la intel·ligència artificial ens pot ajudar a altres tipus d'atacs, no? A tipus d'atacs, per exemple, de negació de... Intentem, doncs, atacar a servidors o proveïdors fent-los moltes peticions alhora per col·lapsar-los, no? I que baixin el servei. Doncs aquest tipus d'atacs més tècnics, més mecànics, sí que a través d'intel·ligència artificial es poden acabar detectant aquest tipus d'intencions, com funciona la xarxa, quin tipus de tràfic hi ha, i aturar-los abans que facin mal. Per tant, la intel·ligència artificial té les dues parts, que per una part és negativa, perquè els atacs són molt més personalitzats i ataquen molt més a les persones i al comportament de les persones. Per altra banda, la intel·ligència artificial ens serveix per ficar certes defenses a certs atacs que també són molt greus, no? De negació de servei, hi ha altre tipus d'atacs de mig camí o tipus d'atacs que podem fer certes plantilles o fer certes previsions de com s'han format passat, fins i tot de ransomware, i prevenir-los una mica més. Per tant, tenim la doble visió de la intel·ligència artificial en ciberseguretat.
Finalment, Helena, si haguessis de donar tres consells bàsics perquè qualsevol persona millori la seva seguretat digital, quins serien?
Primer, el tema de les contrasenyes. Tenir doble factor d'autenticació allà on es pugui i que les contrasenyes siguin llargues. El més important de tot, més que sigui una contrasenya molt complicada, que sigui almenys de 10 caràcters. I ha de ser complicada en el sentit que no sigui una paraula de diccionari, que no sigui una ristra de caràcters fàcils de fer en català, no? Que no siguin les coses com bàsiques de fer. Però a partir d'aquí, ha de ser una contrasenya que la pugui recordar, que sigui fàcil per tu, o que la pugui recordar que estigui gestionada per un gestor de contrasenyes, que això és totalment també recomanable, fer servir gestors de contrasenyes. Però per aquelles contrasenyes que no fan servir amb gestors, doncs que almenys siguin inicials de frases, de cançons, alguna cosa que sigui fàcil de recordar per nosaltres, però llarg.
D'acord.
Perquè tingui una mica més de seguretat. Això és el primer pas. El segon pas, mirar què ens instal·lem en el mòbil. No donar permisos o no instal·lar-nos aplicacions que demanin permisos que no són coherents amb el que ha de fer aquella aplicació. Mirar que els proveïdors siguin els correctes per les aplicacions que ens intentem instal·lar. Vigilar aquesta part dels permisos i les aplicacions que instal·lem. I finalment, potser el que et diria, la tercera és això, rebotar el mòbil un cop a la setmana per, bueno, possibles això, malware de memòria que haguem agafat al voltar per webs i navegar una mica per internet a través del mòbil, doncs que aquest tipus de malware el puguem deixar anar, no? Rebutjar el sistema i tornar a fer net.
Doncs tres consells que jo crec que són fàcils de seguir, només és qüestió de pensar-hi. Helena Rifà, prendrem nota de tot el que ens has anat explicant per intentar estar en un entorn digital més segur. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades.
Gràcies, un plaer.